Bona tarda. Ara són les 2 de migdia.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España.
Amb aquestes paraules, Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí que continua al capdavant del govern espanyol. El líder socialista ha estat tot el cap de setmana reflexionant a la Moncloa aquesta decisió després que dimecres anunciés per sorpresa una parada davant dels atacs que ha rebut els seus familiars, sobretot la seva dona Begoña Gómez, investigada judicialment. Amb tot el país pendent de la compareixença d'aquest matí contra tot pronòstic, Sánchez ha tornat a fer un altre gir de guió dels seus i quan pràcticament tothom tenia coll avall que dimitia, avui diu que continua. I ha explicat que ho fa amb més força que mai i perquè si ara marxés, ha dit, estaria donant la raó als qui degraden la vida política. Encara referència a Partit Popular i Vox, que són els qui més han atiat la crítica cap a Sánchez aquestes darreres setmanes. Així doncs, ni eleccions ni nou govern. Tot continua igual que dimecres, quan el president espanyol comunicava el seu particular període de reflexió. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
La decisió de continuar liderant el govern espanyol ha estat criticada i elevada a parts iguals per la resta de partits del Congrés.
Sí, la bancada socialista celebra que el seu líder continuï al capdavant de l'executiu i també els seus ministres li han agraït a través de la xarxa socials, entre ells la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que ha agraït a Sánchez la seva valentia i també determinació. Des de Sumar, els seus socis de govern, concretament la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha convidat Pedro Sánchez a impulsar noves polítiques públiques, aprofitant que continua el càrrec. Podem li diu que passi a l'atac contra la dreta i Ciutadans titlla Sánchez d'estafa.
I ara fa poca estona acaba la compareixença del líder del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional.
Una decisió de Sánchez que ha marcat també des de dimecres passat els primers compassos de la campanya electoral per a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig. Des del PSC a Junts n'han reaccionat avui.
Estic content per la decisió que ha pres el president del govern. Crec que és la millor decisió.
Avui hem vist en la compareixença de Pedro Sánchez l'últim acte d'una comèdia que ha durat 5 dies, en la qual s'ha jugat amb els sentiments de les persones.
És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral o preelectoral i interferir en les eleccions catalanes.
Política a banda, ho detallarem tot plegat. Tot això passa en un dia en què els pantans de les conques internes agraeixen la pluja que cau arreu del país i veuen com augmenta les reserves d'aigua.
La pluja que ha caigut aquest cap de setmana i que, de fet, continua caient ara en gran part del país ha provocat que les reserves d'aigua ja estiguin per sobre del 18%, quan no fa ni un mes estaven per sota del 7%. Tot i això, la sequera persisteix si es té en compte que fa un any aquestes reserves d'aigua eren superiors al 25%.
I per això, avui, com estem fent al llarg de la campanya electoral, obrirem els programes electorals dels partits i us detallarem què proposen concretament per lluitar contra la sequera. I alerta també aquesta dada que ha donat avui la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà.
Dels 947 municipis de Catalunya, 945, per tant la immensa majoria, tenen en les seves cobertes amiant. Només 2 no tenen amiant detectat.
Només 2 municipis, ja ho han escoltat, es tracta de Renau, el Tarragonès, i de Caldes d'Estrac, a la comarca del Maresme. Per això, com avisa el govern, vol dir que en tinguin en altres espais com baixants o dipòsits.
Aquesta és la principal conclusió del cens de cobertes amb amiant que ha presentat avui el govern, que permetrà consultar a través d'una web si hi ha amiant a la teulada de casa nostra.
I avui en els esports...
L'objectiu de mínims d'entrar a Champions doncs el tenim molt a prop. Volem quedar segons, volem classificar-nos per la Supercopa l'any vinent.
El Barça ha de sumar 3 punts avui si no vol perdre la segona posició a la Lliga.
A les 9 de la nit, jugant contra el València a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tot el que no sigui guanyar farà perdre la segona plaça que ara està en possessió del Girona.
I mentrestant, la plantilla del primer equip de bàsquet vol aquesta hora cap a Grècia.
Demà, 8:45 del vespre, juga el tercer partit de quarts de final de l'Eurolliga contra l'Olympiacos. El Barça necessita guanyar almenys un dels 2 duels a Grècia si vol ser a la final fora europea.
Nunca vas a comprender.
I titular cultural avui pel Festival de Jazz de Barcelona que ha presentat el seu cartell, encapçalant Pat Metheny, Maria Schneider, John Scofield i els catalans Andrea Motis, Miguel Poveda i l'escoltem també Rita Pallés. El 6 d'octubre s'obrirà aquest Festival de Jazz de Barcelona amb el concert inaugural del saxofonista Kamasi Washington, un concert inaugural que tindrà lloc a la sala Razzmatazz de Barcelona. D'aquí uns minuts ampliem tot això. Abans actualitzem aquesta situació de ruixats intensos arreu del país. Sapiguem si aniran a més aquesta tarda. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. De continuar plovent al llarg de les properes hores arreu de Catalunya, unes precipitacions que especialment al litoral de Tarragona, també de Barcelona i del sud de Girona, poden ser localment fortes o molt fortes, deixar més de 20 litres d'aigua per metre quadrat a mitja hora. Unes precipitacions en forma de neu per damunt dels 2.000 a 2.200 metres d'alçada i vents de gregal, que no seran molt forts, però que bufaran al llarg de la costa, juntament amb una miqueta de tramuntana al nord de la Costa Brava. Les temperatures avui, evidentment, una miqueta més baixes també que les d'ahir. Ambient fred, amb màximes que no passaran dels 18-19 graus a molt, molt estirar. Temperatures fredes, evidentment, per tractar-se de finals del mes d'abril. Demà, al matí, encara tindrem ruixats dispersos a la meitat nord de Catalunya, però s'obriran clarianes a les comarques del sud, on bufarà vent de mestral. Demà al matí farà més fred que avui. Bufarà també una mica de tramuntana al nord de la Costa Brava i demà a la tarda, obertura ja de moltes més clarianes i només amb ruixats dispersos que afectarien comarques de l'interior de Barcelona, de Girona, Pirineu i Prepirineu, mentre que la resta, sobretot al sud i a Ponent, és on hi hauria més clarianes. Això permetria que demà les temperatures siguin una miqueta més altes, però compte que de cara a dimecres tornarien a reactivar-se moltes d'aquestes pluges.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06, amb Jordi Guerrero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Pedro Sánchez no dimiteix i decideix continuar com a president del govern espanyol després d'haver reflexionat durant 5 dies sobre si havia d'abandonar el càrrec. Dimecres passat, recordaran, va decidir anul·lar la seva agenda fins avui pels atacs que havia rebut per part dels seus rivals polítics, després que un jutge decidís investigar la seva dona, Begoña Gómez, per un presumpte cas de tràfic d'influències. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Després de 5 dies d'expectació mediàtica, Pedro Sánchez ha decidit continuar el càrrec.
Quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
En una compareixença institucional assegura que és conscient que la campanya de descrèdit que viu la seva família no pararà, però això no li impedeix que se senti amb força per seguir, sobretot després de la mostra de suport que li han fet aquest cap de setmana milers de militants i simpatitzants.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades.
Sánchez ha demanat també que hi hagi un replantejament de com es fa política avui amb faltes de respecte constants entre rivals polítics i amb la difamació de notícies falses per part, ha dit, de la dreta i l'extrema dreta.
La vicepresidenta del govern espanyol i líder de Sumar, socis de coalició, Yolanda Díaz, es reunirà avui amb el mateix Pedro Sánchez per encarar el futur de la legislatura, diuen, i per abordar la renovació del Poder Judicial.
En una tensió als mitjans, Díaz demana renovar el Consell General del Poder Judicial sense necessitat d'arribar a un acord amb el Partit Popular. També ha carregat contra el PP perquè diu actua difamant l'adversari.
Desde el primer minuto han tratado al gobierno de coalición progresista como ilegítimo. Y como siempre he dicho, el 23 de julio las personas votaron bien. Señor Feijóo, deje de cuestionar los resultados que salieron legítimamente de las urnas. Señor Feijóo, respete este país.
I afegeix que aquest punt i a part de Sánchez s'ha d'aprofitar per dotar de contingut el futur de la legislatura.
I a tot això, el líder del principal partit de l'oposició, el Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, no abaixa el to contra el seu rival i insisteix que Sánchez ha fet el ridícul aquests dies i que no estarà alçada de governar un país.
Sí, Feijóo diu que Sánchez ha pres el pèl als habitants de l'estat espanyol i diu que ha actuat només per estratègia política.
El president del gobierno ha dimitido durante 5 días por pura estrategia electoral, estrategia judicial o ambas. Pero los problemas de los españoles no. El señor Sánchez ni ha acertado en el qué, quedarse, ni en el cómo, condenando a nuestro país a días de bochorno internacional y de incertidumbre nacional.
També assegura que és poruc i que ha fet servir el rei com a actor secundari del que ha qualificat com a xou.
Altres reaccions han arribat des de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha criticat a Sánchez perquè pensa que és una frivolitat haver mantingut durant 5 dies la incògnita sobre quina seria la seva decisió i acaba fent una compareixença sense cap proposta per combatre en Vox.
Aragonès catilla de cortina de fum la compareixença de Sánchez i critica que no s'hagi plantejat una estratègia real per frenar els atacs de l'extrema dreta.
S'ha jugat amb els sentiments de les persones. S'ha jugat amb l'empatia de totes les persones que estan patint a la persecució per part de l'extrema dreta. Hem vist, doncs, una cortina de fum, un acte electoral, durant 5 dies, que ha acabat amb una performance en forma de sermó, un gest personalista, sense cap proposta concreta per combatre aquesta ultradreta.
També ha criticat que el PSOE hagi mirat cap a una altra banda quan l'extrema dreta ha fet servir mètodes il·lícits per perseguir l'independentisme. En aquesta mateixa línia s'ha pronunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una compareixença des d'Argelers, on ha lamentat l'ús partidista que ha fet Sánchez d'aquests atacs mediàtics.
És una greu irresponsabilitat utilitzar les emocions sobre el patiment que representa un assetjament mediàtic indigne per fer tacticisme electoral o preelectoral i voler interferir en les eleccions catalanes. Intentar convertir-les en una eina al servei de la supervivència política del seu partit és un acte impropi d'algú amb la seva responsabilitat.
Mentrestant, el primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa, està content de la decisió que ha pres Sánchez i espera comptar ben aviat amb ell pels actes de campanya que els socialistes estan fent a Catalunya des d'ara fins al 12 de maig.
Illa, que està satisfet que finalment el líder del PSOE hagi optat per no abandonar la presidència del govern espanyol.
Una política entesa com a servei públic, no com a lluita descarnada pel poder, i per tant una política amb límits, no? Amb límits, no? I que es basa en el respecte, sobretot en el respecte a l'adversari, no? Per tant, estic content de la decisió que ha pres el president del govern. No?
Illa, que sap que comptar amb Sánchez és un actiu per la campanya a Catalunya.
Gràcies, Judit. En tot cas, un moviment de Pedro Sánchez que el referma com a líder del Partit Socialista Obrer Espanyol. Així ho creu el politòleg Jesús Palomar, que en una entrevista a Ràdio Estel diu que, tot i les friccions que hi ha dins del PSOE per algunes decisions que ha pres l'executiu de Sánchez, com ara la llei d'amnistia, el seu lideratge queda encara més reforçat.
Si em valideu a mi, valideu el que faig. I el que faig és una llei d'amnistia, rebre un suport de Bildu, rebre un suport d'Esquerra Republicana, rebre un suport de Junts, i això el valida com a... O sigui, referma el seu lideratge intern, que de retruc rasca, diguem, vots o rasca afiliats o militants o simpatitzants d'altres partits de l'esquerra, doncs podria ser una conseqüència, però jo crec que la conseqüència més gran és la unitat interna del PSOE.
I atenció també perquè tot aquest moviment que ha fet Pedro Sánchez aquests dies ha disparat el PSOE a les enquestes electorals. Així ho recull el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que el Centre d'Estudis i Opinió del Govern Espanyol, que divendres va fer una enquesta d'última hora amb 1.809 entrevistes, Júlia.
Sí, aquesta enquesta situa el Partit Socialista en primera posició amb un 38,6% dels vots. Amb el seu anunci, Pedro Sánchez, per tant, li trauria 9 punts d'avantatge al Partit Popular. Alberto Núñez Feijó es quedaria amb el 29,2% dels vots. Vox seria tercera força amb un 11% d'intenció de vot, mentre que qui pagaria els plats trencats de la decisió de Sánchez seria Sumar, que s'ensurtaria fins al 7,2%.
Per cercar, qui sí que ha dimitit avui no és Sánchez, sinó el primer ministre d'Escòcia, Hume Yousaf, que deixa el càrrec després de trencar el seu pacte de govern que tenia signat amb els ecologistes. Yousaf abandonarà oficialment el govern escocès quan la seva formació, el Partit Nacionalista, esculli un relleu.
D'aquesta manera evita enfrontar-se a les dues mocions de confiança que tenia aquesta mateixa setmana. Recordem que Yousaf va trencar l'acord de govern amb el Partit Verd per l'eliminació dels objectius climàtics, cosa que no va agradar gens als ecologistes. El pacte havien signat l'any 2021, després que el Partit Nacionalista Escocès quedés a 2 diputats de la majoria absoluta.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 14 minuts, més coses amb un ull posat al que havia de decidir avui Pedro Sánchez. Continua, com dèiem, la campanya electoral a Catalunya i continua també el todo de Ciutadans cap a Puigdemont i els independentistes. Avui el candidat de la formació taronja, Carlos Carrizosa, ha passat pels micròfons de Ràdio Estel i ha obert la porta a investir un candidat del PSC, això sí, si aquest no compta amb els vots independentistes.
I més enllà d'això, també ha dit que no saludarà el candidat de Junts, Carles Puigdemont, si torna a Catalunya per al debat d'investidura. El líder de Ciutadans ha assegurat que ell no dirigirà la paraula a una persona que considera un dictador espectador i amb una actitud xulesca, perquè diu que no es penedeix de res del que va fer el seu govern referint-se al referèndum de l'1 d'octubre.
Saludo al senyor Rull, saludo al senyor Turull, saludo al senyor Junqueras. Al senyor Puigdemont nunca lo he podido saludar porque se fue. Que encima, perdona que lo diga así, pero como que te chulen, esto ya, o sea, oiga, yo lo veo, lo veo. ¿Usted saludaría a Putin?
A tot això, per cert, Carles Puigdemont ha suspès avui la seva agenda de campanya electoral per la mort de la seva mare. Ell mateix anuncia la defunció en una piulada a les xarxes socials.
Sí, a l'escrit, el candidat de Junts ha lamentat des de la distància que la seva mare hagi marxat tan aviat. Carles Puigdemont viu fora d'Espanya, recordem-ho, des de fa més de 6 anys, i aquesta tarda el secretari general del partit, Jordi Turull, substituirà Puigdemont en el míting que estava previst a Argelers.
Més coses, la pluja que cau aquest dilluns en bona part de Catalunya també marca l'actualitat en un context d'extrema sequera. Les pluges ja han acumulat més de 100 litres per metre quadrat al Pallars Sobirà i a la Vall Fosca des de divendres, mentre que a les comarques del Pirineu, l'Alt Empordà i el Montseny s'han superat ja els 50 litres, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya que ha donat aquest matí. De fet, s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat per intensitat i acumulació de pluja al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona. El Meteocat avisa que en les properes hores, on es pot acumular més aigua és a les comarques del Tarragonès, del Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat.
Sí, en les darreres 24 hores s'han recollit entre 20 i 40 litres per metre quadrat a bona part de les comarques del nord-est, i això és bona notícia pels pantans perquè deixa les reserves d'aigua per sobre del 18%, quan no fa ni un mes que estaven per sota del 16%. On més s'ha agraït la pluja és als pantans de les conques internes, que han sumat des d'ahir gairebé 130 hectòmetres cúbics d'aigua, una cosa que representa el 18% de la seva capacitat total.
Però tenint en compte que ara fa un any estaven al 25% les reserves d'aigua. Això vol dir que la sequera no s'ha acabat ni de bon tros. Per això cal seguir lluitant. I ja saben que des de l'inici de la campanya, en aquest programa us aprovem una comparativa dels programes electorals per conèixer les propostes que hi porten per fer front als reptes que tindrà Catalunya al llarg dels anys. Per això avui ens hem preguntat què proposen els partits per fer front a la sequera. Tots ells estan d'acord en que calen més infraestructures, però consultant els programes electorals veiem que hi ha disparitat de propostes.
Esquerra, que ha governat aquesta legislatura, parla d'impulsar una nova cultura de l'aigua, i això passa, segons els republicans, per ajustar el consum d'aigua a les possibilitats de cada conca hidrogràfica. Sobre infraestructures, proposen una inversió de 110 milions en la construcció i també millora de 24 plantes d'aigua regenerada. El Partit Socialista, de la seva banda, diu que encara destinarà més diners per lluitar contra la falta d'aigua i detalla que el primer decret que aprovaria inclouria 3.500 milions per les inversions necessàries.
Els comuns van per la via de la restricció i diuen en el seu programa que aprovaran una moratòria per a la construcció de piscines privades mentre hi hagi sequera.
Uns comuns que coincideixen amb el programa de Junts per Catalunya quan proposen reduir i optimitzar el consum d'aigua de les activitats turístiques. Els de Carles Puigdemont també aposten per demanar al govern espanyol el traspàs de les competències de gestió de l'aigua, que ara fan gran part de Catalunya, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Les propostes que el Partit Popular té publicades a la seva web no parlen de lluitar contra aquesta sequera.
Estel migdia.
Barcelona, Terrassa, Sabadell, Lleida i Manresa són les ciutats de Catalunya que tenen més teulades amb amiant. Així ho diu el mapa que ha fet l'Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i que permet veure a través d'una web la situació que hi ha ara mateix a cada municipi. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Un mapa que també permet dir que 7 de cada 10 teulades amb amiant estan en municipis urbans o que els pobles i ciutats amb la renda per càpita més baixa és on hi ha més presència d'amiant a les teulades. A Barcelona hi ha més de 17.000 teulades amb aquest producte contaminant. Els cens que ha elaborat l'Institut Cartogràfic, a petició de la Generalitat, forma part del pla per eliminar tot l'amiant dels edificis del país. Un projecte que, com reivindica el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, permet instal·lar plaques solars.
I aprofitem que traiem l'amiant, imprescindible, però alhora generem energia renovable per a les nostres activitats, amb tot el que això comporta, evidentment, d'estalvi en el consum d'energia, però també de contribuir a aquesta transició energètica des de les activitats econòmiques del país.
Per tirar endavant aquest pla, que ha d'estar enllestit d'aquí a 8 anys, el govern té previst destinar 60 milions d'euros en subvencions. De fet, des de la Generalitat asseguren que estan a punt d'entregar les ajudes a les 2.600 sol·licituds que ja han rebut. L'executiu també reivindica l'estreta col·laboració que manté amb ajuntaments, administracions supramunicipals de tot el país i entitats que treballen contra els efectes que provoquen un material contaminant com l'amiant.
Gràcies. Gràcies, Pau. Mirem-nos la butxaca perquè els preus han augmentat una dècima aquest mes d'abril en comparació amb el mes de març i la inflació a Espanya se situa en el 3,3%, segons les dades avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Això vol dir que ja s'encadenen dos mesos de lleugeres pujades de l'IPC.
Sí, una evolució dels preus que va lligada principalment a l'encariment del gas, que fa un any baixava, i també per l'increment del preu d'alguns aliments. Pel que fa a la factura de la llum, aquesta baixa, tot i que menys que l'abril passat. El que també ha baixat aquest mes d'abril són els preus de l'oci i també la cultura, amb l'IPC al 3,3%, la inflació encadena dos mesos consecutius de repunts.
I també en l'àmbit econòmic, des d'avui, recordem que ja es poden demanar cita prèvia per fer la declaració de la renda per telèfon.
Així doncs, tots els contribuents que volen que l'agència tributària els truqui a partir del 7 de maig per fer-los aquesta declaració han de demanar cita trucant al 91 553 0071 o bé al 901 223 344, aquest últim amb atenció personal de dilluns a divendres de 9 del matí a 7 del vespre.
I encara un apunt més d'economia. La Generalitat ha denegat l'ERTO que havia demanat Freixenet perquè considera que no hi ha motius de causa major. Tal com avança el periòdico, el govern recorda al Celler que fa 3 anys que el país pateix la sequera.
Això sí, la Generalitat deixa la porta oberta a acceptar un expedient temporal d'ocupació per altres motius, com podrien ser circumstàncies econòmiques, tècniques, organitzatives o també productives. L'ERTO plantejat per Freixenet preveia afectar uns 600 treballadors i els sindicats s'hi oposaven frontalment. Pocs minuts després de conèixer la negativa de la Generalitat, l'empresa ha confirmat que continuarà les negociacions amb el comitè d'empresa i també amb els sindicats i sol·licitarà un altre expedient per motius econòmics pels efectes que provoca la sequera amb una greu manca de raïm.
I pel que fa a la informació comarcal, el relleu generacional a l'agricultura està en perill i per això ha nascut a la Garrotxa un projecte per garantir aquest relleu agrari a les explotacions ramaderes i agrícoles que hi ha en aquesta comarca. L'Associació per al Desenvolupament Rural busca i acompanya futurs pagesos i els posa en contacte amb altres que es jubilaran aviat i que no tenen relleu familiar.
L'objectiu és que durant els anys previs a retirar-se un i altre puguin treballar de manera conjunta i fer un traspàs progressiu per tal de poder mantenir l'explotació en marxa. La clau, per tant, és evitar que el negoci s'acabi deixant i així es pugui també assegurar que segueix funcionant i continuar arrelat al territori. Jordi Terrades és el gerent de l'associació que impulsa aquest projecte.
Nosaltres estem liderant aquest projecte, per tant, comencem, que tenim el grup creat per acompanyar aquí a la Garrotxa, amb voluntat d'en l'àmbit territorial d'Adrinoc acabar-ho d'extendre, i també estem col·laborant amb 8 grups líder més de Catalunya perquè també ho puguin començar a aplicar i ho puguem transferir i aprendre entre tots, perquè tenim casuístiques diferents i, per tant, nosaltres podem trobar un tipus de casos en un altre territori o un altre, i és aquest aprendre.
Una base de dades que s'anirà creant al llarg d'aquest any i ajudarà a tirar endavant el projecte. Per un costat, hi haurà els propietaris de les explotacions agrícoles que veuen la jubilació en uns anys i que no tenen a qui traspassar el negoci, i de l'altre, els joves emprenedors que tenen la voluntat de dedicar-se a la pagesia.
I aquest matí, a Alcarràs, s'han hagut de confinar a casa seva els veïns que viuen a tocar d'una cooperativa que hi ha al camí de les Coves, que ha patit una fuita d'amoníac en una de les sales de màquines.
Els bombers han rebut aquest avís a primera hora del matí i han activat 7 dotacions que continuen treballant a la zona. La fuita està limitada a la sala de compressors de l'interior i ja s'ha identificat aquest punt de fuita. No s'han de lamentar ferits, ja que en el moment dels fets encara no hi havia ningú a l'interior d'aquest recinte. Els bombers han donat també l'avís per establir un perímetre de 50 metres al voltant de la indústria per assegurar la zona exterior i confinar també els habitatges propers. Protecció Civil manté la recomanació a la ciutadania de no apropar-se a la zona i a les persones, com deies, que viuen a prop, que es confinin tancant portes, finestres i altres elements de ventilació.
I també aquest matí la Guàrdia Urbana de Figueres ha pogut detenir a l'home que ahir a la tarda va ferir a 2 treballadors de la protectora d'animals i també 2 gossos.
El detingut anava armat amb una pala i vivia ocupant una masia en ruïnes entre el pas a nivell dels fossos i la protectora d'animals. Ahir, cap a 6:15 de la tarda, va entrar a la gossera, va deixar anar diversos animals i es va encarar els treballadors de la protectora, dels quals en va agredir 2, que van haver d'anar a l'hospital per ferides lleus.
I a Tortosa també hi ha un detingut, un jove, que en va apunyalar un altre a la matinada de diumenge en un local d'oci nocturn d'aquesta ciutat. Tots dos estaven implicats en una baralla que va començar cap a 1:00 de la matinada.
Quan els Mossos d'Esquadra van arribar al lloc dels fets, els metges del SEM ja tenien la víctima, que havia rebut diverses ferides amb arma blanca. El jove va ser traslladat a l'Hospital de Tortosa, on va necessitar ser operat d'urgència. L'altre jove implicat en la baralla se l'ha detingut com a presumpte autor d'un delicte de temptativa d'homicidi i passarà a disposició judicial a les pròximes hores. Víctima i agressor són veïns de Tortosa i tenen 20 anys i 29, respectivament.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim informació esportiva. El Barça busca aquesta nit no perdre la segona plaça del campionat de Lliga. Les 9 juguen contra el València a l'estadi Olímpic Lluís Companys, un partit que tanca la jornada de Lliga d'aquest cap de setmana. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La victòria de dissabte per 0-2 del Girona contra les Palmes va deixar provisionalment els gironins ocupant la segona posició a la Lliga i els blaugranes només els vol guanyar per no quedar relegats a la tercera plaça. La segona plaça a la Lliga és l'única opció que té el Barça per maquillar una temporada sense títols. En parla l'entrenador Xavi Hernández, que veu l'equip amb forces de lluita per aquest objectiu.
Hemos tenido tiempo para entrenar más estos días, pero la gente muy bien. La gente con ganas de ganar mañana, con ganas de acabar bien la temporada, de conseguir terminar con buenas sensaciones, y este es el objetivo principal. Veo el equipo muy bien. En cuanto a mí, pues ilusionado, emocionado por seguir un año más y eso, con toda la ilusión y fuerza y energía del mundo para preparar la temporada que viene también.
Per disputar el partit d'avui, Xavi compta amb tot l'equip excepte amb els lesionats de Jon, Gavi i Valde. El València també arriba amb baixes a la plantilla. Aquesta nit no jugaran ni Gaia, ni Diakbi, ni tampoc Fran Pérez i Folquier. De fet, no han viatjat ni a Barcelona.
I l'equip femení del Barça ja sap que l'Olympique de Lió serà el seu rival a la final de la Champions de Bilbao, que jugarà el proper 25 de maig.
Les franceses, 8 cops campiones d'Europa, no han fallat aquest diumenge i han superat el PSG per 1-2 al Parc dels Prínceps. Les blaugranes intentaran aconseguir a Sant Mamés la revenja després de perdre la final de Turí l'any 2022. Precisament contra l'Olímpic de Lió. Una victòria suposaria aconseguir la tercera Champions pel Barça, la segona consecutiva, i una bona manera de tancar l'etapa de Jonathan Giraldez del club.
I encara un apunt de futbol, el Paris Saint-Germain, entrenat per Luis Enrique, torna a guanyar la Lliga francesa.
És el 12è títol de Lliga pels parisencs. Tot i empatar el partit que van jugar dissabte, la derrota del Mónaco aquest diumenge ha coronat el PSG com a campió, quan encara falten 3 jornades per acabar la competició.
Parlem també de bàsquet important després de la dura derrota ahir contra el Moravang Andorra. La primera plantilla del Barça viatja aquesta hora cap a Grècia per jugar demà un transcendental tercer partit contra l'Olympiacos.
Els de Roger Grimau han de guanyar almenys un partit dels 2 que jugaran aquesta setmana a Grècia. Ara mateix l'eliminatòria de quarts de final està empatada a 1. El primer dels 2 duels contra l'Olympiacos és demà a 8:45 del vespre.
I en tenis, Rafa Nadal buscarà avui el bitllet pels vuitens de final del Masters 1000 de Madrid. Ho farà contra l'argentí Pedro Cachín.
El manacorí afronta el partit amb bones sensacions després de derrotar Àlex de Minyaura a segona ronda en 2 sets. Cachín, número 91 de l'ATP, és a priori un rival assequible, ja que abans de trepitjar Madrid encadenava 15 derrotes consecutives i no guanyava un partit des de l'octubre de l'any passat. Aquest serà el primer cop que tots dos es vegin les cares dins del circuit ATP. El partit es jugarà a les 4 a la pista central, la Manolo Santana. Qui ja és a vuitens de final a Madrid és Carlos Alcaraz, que ha derrotat aquest diumenge per un doble 6-3 al brasiler Thiago Seibutwoel. Ara jugarà demà contra l'alemany Straff, a qui va guanyar la final de l'any passat.
I en motor, Marc Márquez ha tornat a pujar un podi aquest any i ho ha fet un any i mig després de fer-ho per última vegada. Ha sigut el Gran Premi d'Espanya, que s'ha fet aquest diumenge, que ha guanyat Pecco Bagnaia.
Márquez no quedava entre els 3 primers d'una cursa des de l'1 d'octubre del 2023 al Gran Premi de Japó. Tot i que Márquez partia des de la pole position, deixava escapar la victòria en favor del vigent campió del Mundial, l'italià Bagnaia. Amb aquesta segona posició, el català escala fins la 6a plaça del Mundial, retallant distàncies amb un Jorge Martín, que es quedava sense puntuar aquest cap de setmana després d'anar per terra. El pilot de Cervera lamentava no haver mantingut la posició de sortida. Són declaracions a Dazón.
Vengo de prácticamente 2 caídas consecutivas y iba un poco rígido. No he salido con la confianza necesaria. Quería entender perfectamente dónde estaban los parches, qué grip había en pista. Y bueno, esa prudencia pues me ha hecho perder posiciones, pero luego había velocidad para ir recuperando.
El podi del Gran Premi d'Espanya l'ha completat l'italià Marco Bezzecchi, que ha creuat la meta a tercer.
Estel migdia.
Obrirem informació cultural per acabar edició d'avui a Barcelona, on ja coneixem els noms dels grans artistes que actuaran a la 56a edició del Festival de Jazz. Entre ells, Pat Metheny, John Scofield i Maria Schneider, però també els catalans Miguel Poveda, Rita Pallés, Andrea Motis i Judit Nederman.
El saxofonista Kamasi Washington obrirà els concerts de tardor el 6 d'octubre a la sala Rasmates. Abans, el festival tindrà un pròleg el juliol amb les actuacions de Laufi a Barcelona i l'estrena també del quart disc de Michel Camilo i Tomatito al Teatre Auditori Sant Cugat.
I a Girona ja està tot a punt per un nou temps de flors, que aquest any tornarà a estar marcat per la sequera. Es farà de l'11 al 19 de maig.
Sí, davant d'aquest context, els muntatges exteriors es faran amb flors seques i preservades. Prioritzaran les espècies autòctones i les que necessiten menys rec i només regaran el primer dia de la mostra i amb aigua de la pluja recollida en dipòsits. Aquesta edició del temps de flors comptarà amb 137 muntatges repartits en 109 espais de la ciutat que, com a novetat, obriran a 9:45 del matí, una hora abans del que era habitual.
I en l'àmbit audiovisual, una proposta. Avui s'estrena a la plataforma 3CAT la sèrie documental Thor.
Una muntanya molt valuosa. 13 famílies enfrontades per...
Una història dirigida pel periodista Carles Porta després de l'èxit de Crims.
Al llarg de 8 capítols d'aquesta sèrie explica els tràgics fets que van acabar amb 3 persones assassinades al municipi de Tor, al Pallars Sobirà, això el juliol de l'any 1995.
Primer capítol d'aquesta sèrie Tor, doncs, ja disponible a la plataforma 3CAT. Els altres 7 aniran a les successives setmanes. Nosaltres amb això acabem edició per aquest dilluns. Tornarem demà al punt de les 2 aquí a Ràdio Estel. Us deixem amb la fabricació pròpia. Que vagi bé, bona tarda.